David Solans.
Bona tarda, són les 7. L'Eurogrup talla l'aixeta a Grècia després de l'anunci del referèndum. Rebutja prorrogar el rescat grec i dona per trencades les negociacions amb el govern de Syriza. De fet, ja es reuneix sense el ministre de Finances grec, Yanis Varoufakis, per preparar el pla B. Eurocorresponsal Albert Segura.
Grècia ja té un peu fora, si més no, de l'Eurogrup. El seu president, Dijsselbloem, ha expulsat Varoufakis de la reunió perquè els altres 18 ministres puguin començar a blindar sobretot els països del sud, a aixecar tallafocs pel terratrèmol que li espera la zona euro quan obrin els bancs i els mercats dilluns. Control de capitals, correlito imminent. L'única esperança a Brussel·les és que el Parlament grec no aprovi celebrar el referèndum aquest vespre. Varoufakis nega que sigui un plebiscit sobre l'euro.
Anyone who says...
Qualsevol que digui que aquest referèndum és sobre l'euro està fent una interpretació enganyosa. La realitat és molt clara. No és sobre l'euro, ni podria ser mai sobre l'euro. Recordeu que els tractats no preveuen que es pugui sortir de la Unió Monetària.
For exit from the monetary union.
Sense pròrroga del rescat, en teoria, el BCE li hauria de tallar l'aixeta de liquiditat d'emergència als bancs grecs, que els caixers automàtics es quedin secs. Depèn ja només de Mario Draghi. El BCE acaba d'anunciar que reunirà d'urgència en les properes hores per prendre una decisió.
Més qüestions. Al sector independentista d'Iniciativa vol un full de ruta propi per incorporar el partit al procés sobiranista. Compromís per la independència ho ha decidit avui en la seva primera assemblea i aposta per un projecte equivalent a Barcelona en Comú pel 27S. Mentrestant, l'ANC i Òmnium Cultural també es mouen després de la proposta de Mas de fer una llista amb el president. Òmnium ha posat a consideració del territori el seu posicionament sobre el 27S. Es convocaran juntes territorials obertes durant la setmana i al cap de setmana que ve els presidents territorials traslladaran l'opinió recollida a la Junta Directiva. Els socis de l'ANC, per la seva banda, decidiran si l'assemblea entra de ple a les eleccions pel 27S. Després de l'oferta de Mas de formar una llista amb el president, s'ha convocat una altra consulta. L'ANC ho votarà el cap de setmana pròxim. El seu president, Jordi Sánchez, avança que una victòria del sí no representaria un aval immediat a la llista amb el president.
No defugirem el debat sobre les llistes, però un sí, que tothom tingui clar, un sí no comporta automàticament que l'Assemblea faci una llista electoral. Un sí comporta automàticament que l'Assemblea posarà sobre la taula amb les altres formacions el debat sobre les llistes per buscar visibilitats i solucions d'unitat i de transversalitat.
En principi, la votació serà divendres i dissabte, tot i que encara s'està estudiant la logística. I la planta SEAT de Martorell ha celebrat avui el SEAT Family Day. Fins les 9 del vespre, els 14.000 treballadors de la marca i també extreballadors poden ensenyar la fàbrica a amics i familiars i participar en més d'un centenar d'activitats.
Pel personal que treballem és un dia molt maco, poder fer una festa així amb la família i poder-los ensenyar l'espai on treballes i per on et bellugues habitualment i coses que, a les que tu tens accés, però que t'agradaria que ells poguessin veure i que només es poden veure en un dia com avui, que està tot obert per familiars, per amics, que puguin compartir una mica el que nosaltres doncs veiem a diari.
Els visitants també poden fer un recorregut per totes les instal·lacions i els tallers i fins i tot veure com funciona una cadena de muntatge. I ara els esports. Amb l'Adrià Barrio.
Valentino Rossi ha ampliat la distància respecte a Jorge Lorenzo al Mundial de MotoGP després de la victòria avui al Gran Premi d'Assen. El pilot italià ha topat amb Marc Márquez en la darrera corba i s'ha saltat la xicana. Tot i això, direcció de cursa no ha aplicat cap sanció pel pilot italià. Rossi és líder del Mundial amb 163 punts, seguit de Lorenzo amb 153 i Márquez és quart amb 89. A Moto2, victòria per Joan Zarco, el català Tito Rabat, que ha anat líder la majoria de la cursa, ha acabat segon, i a Moto3, victòria per Miguel Oliveira, per davant de Fabio Quartararo i Dani Ken. En futbol, Joan Laporta ha anunciat que Johan Cruyff s'implicarà en la seva campanya electoral perquè està motivat, amb idees i amb ganes de fer coses. El precandidat a la presidència del Barça també ha agraït el suport de fa uns dies, el suport que fa uns dies li va mostrar el tècnic del Bayern de Múnich, Pep Guardiola. A la Copa Amèrica de Futbol, a 11:45 de la nit, es tanquen els quarts de final amb el Brasil-Paraguai, amb Dani Alves com a únic representant blaugrana. L'altre blaugrana que encara competeix és Marc-André Ter Stegen, que des de les 6 està disputant les semifinals de l'Europeu Sub-21 contra Portugal. I en hoquei patins, a les 9 de la nit, es disputa la final del Mundial entre la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans i l'Argentina.
I el temps, el dia acabarà amb restes de núvols al Pirineu i amb boirines arran de mar. Les temperatures es mantindran càlides i les mínimes quedaran per sobre dels 20 graus a molts punts de la costa. Demà s'espera un diumenge de sol i calor més intensa. Hi haurà molts valors d'entre 32 i 37 graus. Això és tot per ara. Nosaltres hi tornem d'aquí una hora al punt de les 8.
RAC 1.
Si no somiem, estem morts. Kilian Jornet. Si sóc lliure, és perquè sempre estic corrent. Jimi Hendrix. El dolor és inevitable. El patiment és opcional. Buda. Per què pujar muntanyes? Perquè són allà. Lionel Terray.
Ultrasports, els diumenges a les 3 de la tarda, amb Raül Llimós.
Ultrasports, més enllà de l'esport.
RAC 1. Tots som 1.
Reconcentrat.
Bienvenidos a mi teatro.
Així de possessiu es mostra i així d'orgullós es troba Dani Martín per les dues nits que va omplir el Palau d'Esports de Madrid, i no és per menys, perquè això són molts milers d'espectadors que van demostrar que la carrera musical d'aquest madrileny de 38 anys va més enllà del Canto del Loco, el grup que va liderar durant 9 anys amb extraordinari èxit. I amb aquest orgull i amb aquest possessiu ha decidit titular el seu últim disc en directe, Mi Teatro. Dani Martín, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Orgullo, mucho trabajo y mucha satisfacción, ¿no?, hay detrás de este disco.
Bueno, el orgullo, mi madre más que yo. Yo vivir el día a día y seguir haciendo música y canciones, que es mi manera de comunicarme con la gente. Y bueno, pues presentando un concierto aquí el próximo 3 de octubre en el Olímpico de Badalona. Y un concierto en Madrid en las ventas. Dos únicos conciertos este año y la verdad que ilusionado. Madrid está todo vendido ya. Y aquí nos quedan 1000 entraditas nada más para que la gente se entere y venga a vernos.
Al Pabellón Olímpico de Badalona al 3 de octubre. Has dicho dos conciertos únicos.
Sí.
Únicos porque solo habrá dos fechas, o únicos también porque tienen un carácter especial, o las dos cosas.
Las dos cosas. Van a ser... porque solo va a haber dos fechas y únicos porque vamos a tener una puesta en escena y un montaje especial para la ocasión y para celebrar 15 años en la música. Y bueno, yo creo que la gente se lo va a pasar bien, va a ser diferente.
Aquest disc es diu Mi Teatro, però aquests dos concerts que acaba de referir-se al Dani Martínez los has titulado como La Cuerda Floja. La cuerda
sí,
floja.
Sí, La Cuerda Floja creo que es un poco como un resumen del recorrido de la vida de un ser humano, ¿no? El atreverse a atravesar el cable, ¿no? Y intentar mantener el equilibrio hasta llegar al otro lado, que no sabemos cuál es, pero por lo menos lo importante que es el recorrido, atreverse a caminarlo.
Sí, pero la cuerda floja también implica estar aquello que estás a punto de caer, ¿eh? ¿Te has sentido así?
Bueno, yo creo que todos los seres humanos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, en algún momento... nos tambaleamos y nos vemos que estamos en un sitio poco estable.
Tanto en La Cuerda Floja como en este disco, Mi Teatro, aparte de orgullo, que lo limitas a tu madre, pero bueno, hay una parte muy orgullosa este disco, también hay la sensación, no sé si estás de acuerdo, que tiene mucho de reivindicación profesional. En una época en que el sector de la música pues las está pasando canutas, ¿sentías que tenías que demostrar algo con este disco también?
Joder, la verdad que gracias a Dios nunca me he sentido teniendo que demostrar nada a nadie, ¿no?
Bueno, pues igual
más a mí mismo, ¿no? Eso sí.
Pues igual es, de lo que decía, un poco más allá. Es decir, en una época en que con la que ha caído a la gente la han dejado de contratar, sí, estrictamente por cuestiones económicas, no porque artísticamente fueran bien o mal, que me digas que has tenido la suerte, pues esto realza un poco lo que decía, ¿no? Pues mira, me han ido bien las cosas.
Sí, la verdad que no soy una persona que me pare mucho tiempo a pensar en... Hostia, ahora se contrata menos, ahora no sé qué. Prefiero ponerme a pensar cómo hacer para transmitir lo que siento y lo que llevo dentro y cómo hacer para llegar a la gente, ¿no? Yo creo que las canciones y la música están por encima de las crisis, de los malos momentos, de los ayuntamientos y de todo eso. Creo que hay que pensar poco en eso y bueno, o pensar lo mínimo, ¿no? E intentar llegar a la gente con la música y ser constante y trabajador y darle.
Tu manera de llegar a la gente, como dices, es a través de tus canciones, pero sobre todo también a través de tus conciertos, porque permíteme que te diga que el resultado de este directo que estamos escuchando es francamente magnífico, y en muchos de los casos, ahora lo verás, las canciones tienen una épica que van mucho más allá de las versiones en estudio.
Y
Esto delante de 13.000 personas, dos noches seguidas, y generar este tipo de emociones durante todo este tiempo, tiene que ser una sensación muy bestia, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es una sensación increíble y que genera un poco de dependencia, ¿no? El sentir a toda esa gente cantando tus canciones, ¿no? Y además, no tus canciones que fueron éxito porque vengas de una banda de mucho éxito, sino que de repente haces un disco donde cuatro canciones se convierten en himnos para la gente y la verdad que es precioso. Digo himnos porque la gente las canta y porque la gente las quiere, ¿no? Y bueno, pues Cero, Emocional, Qué bonita la vida, Mi teatro, Mi lamento, Mira la vida, 16. Pues para mí son canciones que han llegado en esta última etapa, pero que también forman parte de la vida de un montón de gente, de mis conciertos.
Para guardar como recuerdo estos dos conciertos, aparte de la versión CD, has publicado en formato doble, es decir, hay el CD, el disco, y el DVD del concierto, donde uno, entre otras cosas, se da cuenta que ha pasado la historia aquella prohibición de entrar cámaras y grabar los conciertos. Ya está, sería ponerle puertas al campo, ¿no? Prohibir esto.
Bueno, yo creo que prohibir es una cosa que no me gusta mucho, ¿no? Prefiero educar más que prohibir. Y bueno, pues fueron dos noches donde se alinearon los planetas y tuve la suerte de tener como invitados a Serrat, a Sabina, a Alejandro Sanz, a Leiva. Y bueno, había que grabarlo para tenerlo ahí y recordarlo.
Y morirme contigo si te matas.
El contigo de Sabina, amb Sabina, amb Serrat i amb Dani Martín. ¿Todo esto cómo se cuece?
Pues esto se cuece de forma natural, porque cuando se cuece de forma forzada no sale. Esto sale porque un día como con Joaquín y le invito, esa misma tarde voy a grabar Señora del disco de canciones de Serrat que ha sacado de por los 50 años. Y cuando me despido, su manager, que es el manager de Sabina, me dice, nos vemos mañana. Y Serrat dice, ¿nos vemos mañana? ¿Dónde? ¿Os veis mañana? Dice, no, que el Sabina canta con Dani mañana. Y Serrat me dice, ¿yo no canto? Digo, sí, hombre, por favor, eso sería un placer. Y Serrat se sumó también en el último momento. Sí, la verdad que, bueno, pues como te he dicho antes, fue como que tenía que ser todo así y así fue.
Mira, deia Dani Martín que va cantar Señora. També en aquest concert van cantar-ho tots dos. ¿Qué te hace temblar más las piernas? ¿Estar delante de 13.000 personas y cantar Cero? ¿O tener al lado a todo un Serrat y cantar una canción suya con Serrat? ¿Qué te pone más nervioso?
A mí me ponen...
¿Qué te da más respeto?
Me ponen nervioso las mayorías absolutas. Eso
vale.
Me pone nervioso. Pero estar al lado de Serrat me genera un placer profesional y de ser humano increíble, ¿no? Es como algo que jamás te hubieras imaginado y que te esté sucediendo, ¿no? Es como esa chica que le dice a su novio, solo te pondría los cuernos con Brad Pitt.
Vale.
Y un día aparece Brad Pitt y tiene la posibilidad de ponerle los cuernos, ¿no? Pues ese tipo de cosas que nunca te imaginarías, ¿no? Y ya con Serrat y Sabina, los dos cantando, y que Sabina cante una canción mía, Es algo impensable, ¿no? Así que lo que te produce es un placer y un... Pues mira, sí, ese orgullo del que hablabas tú antes.
Al concert hi va anar Leiva. Amb aquest Terriblemente Cruel y con Los Hombres G, una de las mejores canciones de la música española, tan triste como maravillosa, aquest Lo Noto.
Lo noto, si que nos pasa.
¿Quién escogía las canciones, tú o ellos?
Yo. Era mi concierto y yo elegí todo y, bueno, les di la posibilidad de que hiciéramos una suya y una mía. Y en el disco luego elegí las que me apetecía que estuvieran. Y bueno, pues con Leiva en el disco está Peter Pan, que es mía.
Uh-huh.
Y luego hacemos Terriblemente Cruel, que es suya. Con Serrat y Sabina hacemos Señora, que es de Serrat. Contigo, de Sabina. Por las venas, que es mía. Uh-huh. Y así íbamos... Bueno, pues disfrutando y compartiendo.
Con Serrat y Sabina ya has contado cómo fue la cosa. Con Los Hombres G supongo que va un poco más allá porque os une una amistad de años, ¿no ya?
Sí, con Los Hombres G fue vía WhatsApp casi, ¿no? Era como... Bueno, para mí son dos noches muy especiales y cuando un ser humano vive dos noches muy especiales siempre quiere que la gente que realmente quiere esté ahí, ¿no? Y, y bueno, pues yo creía que los hombres que tenían que estar ahí sí o sí, porque para mi carrera y para mi vida pues han formado parte de muchas cosas.
¿Y Alejandro Sanz? Es alucinante como Alejandro Sanz se llega a hacer suya esta Qué bonita la vida, ¿eh?
Alejandro Sanz tiene tanta personalidad que se puede hacer suyo todo lo que le dé la gana. Creo que es uno de los compositores y artistas, si no el compositor y artista de este país, que no sé, podría decir muchas cualidades y muchos adjetivos y todos serían positivos y bonitos, ¿no? También un amigo que siempre que nos hemos pedido algo, hemos estado ahí los dos y la verdad que se aprende mucho de una persona que ha viajado tanto, que ha vivido tanto y que tiene tanto dentro y que transmite de esa manera.
Oye, teniendo en cuenta que en el primer disco del Canto del Loco hay una versión de Vivir así es morir de amor de Camilo VI...
Horrorosa, por cierto.
Ah, por eso no está Camilo VI en esta lista.
Bueno, la verdad que me parece un gran autor y un tipo que tiene algo increíble, ¿no? Lo que pasa es que nos separan un montón de generaciones y yo creo que tal vez no sabría aportar nada a su arte, ¿no? Y por eso, y porque no le conozco tampoco.
Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está.
Antes lo decías con Leivata, cantabas Terriblemente Cruel. Y este Peter Pan.
A la George Harrison, total, una versión. Lleva dos canciones del canto, Ya nada volverá a ser como antes y
cierto.
Peter Pan. Bueno, el Canto del Loco es una historia que me inventé yo hace 19 años ya y que forma parte de mi vida, ¿no? Y la verdad que nunca he huido ni he querido despegarme de aquellas canciones con las que a día de hoy me siento identificado, porque forman parte de mi vida y porque las he escrito yo. Entonces, pues bueno, creo que siempre es bueno recordar momentos del pasado, pero creo que lo más importante es que las cosas del presente sean las protagonistas.
Dices que no te quieres despegar. ¿Algún día os volveréis a pegar? Una pregunta, bueno, que no te han hecho nunca en la vida.
Algún día tal vez me vuelva a enrollar con la novia que tuve cuando tenía 20 años. Puede ser, puede ser. Pero yo creo que si tiene que ser, será un revolcón en un coche, ¿no? Y rápido y disfrutón, pero poco más. Creo que hay que vivir los presentes y creo que hay que, no sé, estar a gusto con lo que te toca vivir y feliz con eso.
Por cierto, los otros componentes del canto, ¿qué están haciendo? O sea, le seguimos la pista a tu primo David Otero, que tiene el proyecto del pescado, pero los otros no se sabe mucho, ¿no?
Bueno, pues Chema tenía un proyecto y tiene un proyecto en el que está trabajando de pop electrónico y demás. Y bueno, yo creo que también hay... La vida te va colocando en los sitios que vas eligiendo, ¿no? Y a veces no estar en primera línea de exposición no significa que no estés haciendo cosas, ¿no? Chema para mí es un tipo al que quiero mucho y que tiene algo muy especial y creo que le va bien y es feliz haciendo lo que hace, y para mí ese es el verdadero éxito.
Recordem, 3 d'octubre, Pavelló Olímpic de Badalona, en aquest concert tan especial, com ha dit ell mateix, de Dani Martín. Hemos hablado de presencia de músicos en mi teatro, de cantantes que te ayudan a cantar las canciones. No sé si tienes preparada alguna sorpresa para el 3 de octubre en Badalona, teniendo en cuenta que van a ser 2 conciertos únicos.
Hombre, por supuesto. Me encantaría contar con la presencia de amigos y de gente que haya formado parte y que forme parte de la música que nos ha transmitido durante todas nuestras vidas, ¿no? Sí, habrá sorpresas.
Ah, porque... Vale, es que has empezado en condicional, me haría ilusión, igual habría, bueno, pero ahora dices que habrá.
Siempre creo que es mejor sorprenderte con las cosas en el momento, ¿no?
Bien, pues
y que la gente
aquí
no sepa lo que va a haber.
Pues lo dejamos. Habrá colaboraciones, pero no decimos el nombre.
Habrá.
Bien, por cierto, desde que empezaste la carrera en solitario, no actúas en ninguna película. ¿Casualidad o cuestión de prioridades?
Bueno, yo creo que en la vida de repente te vas dando cuenta qué es lo que has ido haciendo y qué es lo que más feliz te hace, ¿no? Y yo de repente me he visto en el presente y me considero que he sido un actor, no he sido un actor, he sido un ser humano jugando a ser actor en algunos momentos. Yo hice la carrera de arte dramático, me encanta el teatro, uh-huh. Me encanta el cine, pero creo que es una carrera que merece un trabajo artesanal y una dedicación que yo no le he podido dar. Por lo tanto, me parecería feo decir que soy actor, ¿no? Creo que soy un músico que de vez en cuando ha jugado a ser actor.
Pero vaya, un disco le pones entero Mi Teatro.
Bueno, Mi Teatro habla un poco del tórax, ¿no? Como la cajita de los sentimientos y el lugar donde a veces se encienden las luces, donde a veces se apagan, donde a veces hay dolor, donde a veces hay risas, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Del teatro de cada uno que está aquí, como en la zona de la tripa, que es donde sentimos.
Pues muy bien. Muchas gracias Dani, por este Mi Teatro, por estos 15 años de música. I mucha suerte, molta sort en el concierto especial del 3 d'octubre al Pavelló Olímpic de Badalona, que, per cert, com us ha recomanat ell mateix, afanyeu-vos perquè només queden 1.000 entrades, que això en un pavelló doncs és quasi res i s'evaporen. Gràcies, Dani. Hasta
Muchas
la próxima.
Gràcies, un beso.
La Generalitat t'informa que amb l'estiu, a Catalunya, arriben les celebracions en què més s'utilitza material pirotècnic. Per fer la festa amb seguretat, cal que un adult supervisi la compra de petards i la seva manipulació. És important que segueixis els consells de Protecció Civil. No llencis mai un petard contra ningú. No els posis prop de la cara o d'altres parts del cos. Segueix detalladament les instruccions d'ús. Si tires coets, no els agafis amb la mà. I no els llencis prop de camps i boscos. Recorda que si utilitzes petards de manera incorrecta, és perillós per a la teva salut i per al medi natural. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Com és l'islam a Europa? La nova monografia de Vanguardia Dossier respon a aquesta pregunta. L'islam ja és un fet europeu, però hi ha molts islams a Europa, i alguns susciten pors i polèmiques. Els musulmans europeus també tenen pors, també són víctimes dels fonamentalistes. Després de segles de convivència, hi ha molts desafiaments que esperen a Europa i els islams que hi habiten. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. A la venda en quioscos i llibreries especialitzades.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva una espremedora de palanca Brixton per preparar sucs d'una manera neta, ràpida i còmoda. Gràcies a la palanca, espremarà sense esforç fins a l'última gota de les taronges. Aconsegueix l'espremedora Brixton per només 29,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo.
Aquesta nit a 8TV, Regreso a Cranford. Una història captivadora considerada una de les millors produccions recents d'època.
¿Está comprometida? Lo estoy, Miss Betty.
Si no fuera por su intromisión, nunca se habrían conocido. Y así mi hijo podría aspirar a algo mejor.
Regreso a Cranford. Aquesta nit a 8TV. Oberta a tothom.
Emporta't amb la Vanguardia la fregidora dietètica Cecofrai. Fregeix i forneja patates, carn, peix i verdures només amb una cullerada d'oli. Queda't amb el queixa dels aliments i estalvia't els greixos i l'oli. Aconsegueix-la amb un llibre de receptes per només 34,95 €. Aquest diumenge a la cartilla, amb La Vanguardia. Recollida a oficines de correus.
Parlarem de l'internet de les coses, així, ras i curro, o el que és el mateix, la connexió entre si de tots els objectes que ens envolten. Aquest és un concepte del qual n'hem parlat en diverses ocasions a l'espai de ciència del Josep Maria Mainat, però avui, aprofitant que estem al Fòrum Impulsa, volem parlar-ne amb una de les persones que hi està treballant més a fons des de fa més temps. Es tracta del Guillem Camprodon, investigador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i expert en això, en l'internet de les coses. Senyor Camprodon, Guillem, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
L'internet de les coses, fer que els objectes parlin entre si, és això?
És això. Internet ha fet que, amb una xarxa que vam dissenyar fa molts anys, perquè és molt antic internet, més del que sembla, no? La definició al final que ens arriba en dia és de finals dels anys 60, doncs amb aquesta xarxa que ningú s'imaginava que poguéssim arribar a fer passar vídeo, imatges, crear-hi Facebook, Instagram, tot això, i hem sigut capaços de crear la nostra vida a sobre. Doncs com creem un sistema pels objectes que sigui semblant, no? Uh-huh. Que sigui obert i permeti això, connectar-los tots uns amb els altres.
Parla'm de dos objectes que no diríem mai que poden connectar entre si i que, això, que poden connectar-se en xarxa.
Crec que no és tant d'un objecte en concret, sinó què passa quan els connectem tots.
Doncs
i això no vull dir quan entren en la teva... No estic dient al final que el que has de fer és tenir tota la teva casa absolutament connectada, però sí que passa quan, per exemple, començo a tenir dades d'ús, per exemple, de molts usuaris. Hi ha un cas molt, molt concret, per exemple, és un termostat que es diu Nest, segurament potser no heu parlat d'aquest programa i tot. Al final aquesta empresa l'ha comprat Google perquè, bueno, si poso un termostat a les cases al qual puc saber a tothom a quina hora posa la calefacció, a quina hora la treu, quina temperatura poso, al final té una base de dades immensa de com a la gent li agrada estar a casa seva. I per tant, sobre això, puc començar a pensar com puc fer una casa, puc començar a pensar què és el confort per la gent, no?
Penso en termostats, estàs explicant termostats, penso també, per exemple, en neveres.
Exacte, pensem, però, i no només pensar en objectes en si, sinó en l'entorn també. L'entorn em refereixo a medir com ens comportem dins d'un entorn. I això pot tenir molt a veure amb una idea que a vegades fa una mica de por, que és la privacitat, però aquesta idea se soluciona ràpidament quan penses en, bueno, és que les dades d'aquí són, perquè això no estem dient que vens les dades a algú de fora, només estem dient que estem medint-les. Ja veurem tu, com a usuari, no? Aquí les vens.
Josep Maria.
No, això és molt important, i ho parlàvem abans, les dades són de les qui les genera, i en tot cas hauríem d'estar oberts a cedir-les per al bé comú. És a dir, un cas molt, molt fàcil d'entendre és el cas dels embussos, de la circulació. Plataformes com Waze, és una espècie de... és un GPS, on la gent voluntàriament pot cedir la informació de la seva velocitat, de si el cotxe està parat, de manera que col·laborativament podem saber si a un lloc hi ha un accident o si en un lloc el paviment de la carretera està malament perquè la gent allà tots frenen, no? Doncs allà hi ha un sot. Doncs aquesta intel·ligència col·lectiva, aquestes petites informacions que sumades fan intel·ligència, jo estic disposat a cedir-les si és pel bé comú i si ningú les vendrà a tercers, i si les fan servir de manera agregada, que ningú pugui identificar on sóc jo ni on vaig, no? L'altre és el que fem tots quan utilitzem Facebook, Twitter, Gmail, que les estem cedint amb tota l'alegria del món perquè després siguin comercialitzades, no? Jo crec que és molt important i tindrem molts debats sobre la privadesa i l'ús de les dades que generem.
Però, per exemple, rentaplats que envien un missatge al mòbil quan es queden sense brillantador, neveres que avisen al seu propietari quan estan a punt d'acabar-se les cerveses o qualsevol altre producte, o un raspall de dents que ens avisa el dentista automàticament si detecta una càries. Anem cap aquí.
Exacte, anem cap aquí, i de fet, jo sempre dic que aquests últims dos anys han estat l'any de l'internet. Jo no dic l'internet de les coses, sóc una mica més pessimista, però perquè ha d'anar avançant, dic l'internet dels gadgets una mica, perquè ara mateix el que trobem al mercat són verticals, o sigui, hi ha empreses que fabriquen productes, com tu dius, la nevera que envia l'SMS, bueno, és una mica antic un SMS,
va, però
t'envia
un missatge,
un missatge, però etcètera, etcètera, no? L'aparell que et mesura quants passos fas al dia, etc. Però sempre són verticals individuals. Quan parlem d'internet de les coses, és molt important entendre què significa la paraula internet, entendre que internet al final és un estàndard que va fer que moltes xarxes del món perdessin unes amb les altres, i per tant entendre que una mica el que estem buscant quan parlem d'internet de les coses no és connectar coses perquè facin coses per nosaltres, perquè ens avisin millor, és fer que les coses parlin unes amb les altres, perquè d'aquí sí que podem abstreure una intel·ligència col·lectiva, d'aquí sí que podem utilitzar-la com ara parlàvem, per exemple, en el context de les ciutats, on és molt interessant què passa quan mesuro tota una ciutat, no? Per prendre decisions al final, i al final és pel benefici comú.
I la societat està preparada per això? És a dir, ara parlaves de ciutats, les ciutats tecnològicament estan a punt per assumir tot això?
Aquí és un tema...
o anem molt endarrerits?
Aquí és un tema que sempre faig molta referència, que és que en els últims anys, sempre que hem parlat d'aquesta idea de smart cities o de ciutats intel·ligents, era d'alguna manera pensant, la ciutat és un context sense cap mena d'intel·ligència, el que ara farem des d'ajuntaments i empreses privades és col·locar-hi intel·ligència. Al final, la intel·ligència ja és allà, perquè els ciutadans, no, que al final és el que crea una ciutat, ja són gent connectada majoritàriament, amb telèfons mòbils, canvien missatges, etc. Per tant, el que hem de fer només és com donar eines a aquesta gent perquè realment ens ajudi a aquestes eines que ells ja tenen, convertir-les en eines per treure informació d'aquest context urbà, no? I convertir-les. Què vol dir? El que hem comentat dels cotxes fa un moment, al final sempre acaba sent el mateix, perquè no es tracta d'informacions molt específiques, és la quantitat d'informació que traiem. Quina temperatura hi ha al matí a la porta de casa teva? Canvia quan podem als arbres? No canvia quan podem als arbres? Quanta gent et trobes a la parada del metro 40 al matí? Quin és el teu recorregut habitual? A quin forner vas? Doncs totes aquestes informacions són les que realment, i algunes són molt senzilles, no es tracta ni de posar un sensor.
Em deixes fer d'advocat del diable?
Sí.
Quan es diu, bé, i qui controla tot això? Qui ho regula?
Hi ha dos temes aquí, no?
Qui ho regula?
Clar, qui ho regula? I l'altre és, referint-nos a... òbviament hi ha temes que són de regulació en si mateixos, i un tema que és que un cop hi ha una llei de protecció de dades, bueno, qui té les dades, no? Mm-hmm. Òbviament, un cop estan regulades, qui té les dades? I aquí de fet, és el punt clau. I, de fet, les recerques que s'han fet més grans en aquest camp, intentant entendre si realment l'Internet of Things pot aportar-nos alguna cosa bona a tots, no? Perquè ja en tenim prou de dolentes, només passen per un punt, que és el que comentava abans el Josep, que és quan realment aquestes dades són obertes almenys en part. Això que no pot ser és que tots estiguem contribuint a crear gran quantitat de dades i al final el benefici que en té la ciència sigui molt poc, per exemple. Uh-huh. No? O sigui, el que no pot ser és que jo generi dades i al final la ciència paga els impostos, hagi de pagar per accedir a aquestes dades que jo els donaria. No? I això és molt important, l'accés a les dades.
Sí, el fet és dir, escolta, no és si això serà bo o dolent, aquest debat l'hem tingut periòdicament, qualsevol debat tecnologia provoca aquest debat, o qualsevol canvi, és dir, això ho tenim aquí, tenim aquesta tecnologia, què en fem? Quin és el millor ús que en podem fer pel benefici de tots, individual i col·lectiu? Jo crec que aquest és el debat. I tornant amb la ciutat, hi ha un exercici molt interessant, és veure la ciutat real i comparar-la amb la ciutat digital. M'explico. És a dir, si mirem qualsevol ciutat del món, qualsevol ciutat gran, els fluxes, doncs, de transport públic, persones, els carrers, els sentits dels carrers, els semàfors, tot això, l'espai físic, i ho comparem amb els tuits que es fan, les fotos que es pugen, on hi ha la concentració de gent, com es mou la gent en les diferents hores del dia, veurem que hi ha dues ciutats totalment diferents. La intel·ligència aquesta, que ja la tenim, que està a disposició, que és pública, dels tuits de la gent on va, de si agafen un metro a una estació i surten a l'altra majoritàriament, tot això ja ho tenim. Podem fer un mapa de calor i d'aquesta manera racionalitzar transports, vies públiques, semàfors, enllumenat, en benefici públic un altre cop.
Guillem Camprodon, dissenyador d'interacció especialitzat en la connexió entre l'Internet de les coses i la fabricació digital. Em sembla que aquest era una etiqueta més adequada. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Així sona.
Reconcentrat.
La principal conseqüència de la crisi econòmica ha estat l'atur. En aquest context, els portals d'Internet d'ofertes de treball han crescut i han posat en evidència les mancances dels serveis públics d'ocupació. Un dels portals de referència al nostre país, el coneixereu tots, Infojobs. El seu director general, Jaume Gurt, que avui és el Fòrum Impulsa per moderar una taula rodona sobre la importància dels recursos humans en l'èxit de les empreses, ens acompanya tot seguit. Senyor Jaume Gurt, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Enamorar per atraure el talent, aquest és el lema de la seva conferència. S'ha de canviar la mentalitat de molts empresaris que veuen el treballador només com una peça de l'engranatge?
Des del nostre punt de vista, és un canvi que ha de ser sí o sí. Avui a la taula hi havia 5 empreses i totes parlaven del que hi ha més enllà dels estudis, no? Cada cop més el coneixement és a l'abast de tothom, ja no és un fet diferencial, els idiomes tampoc. Llavors, què és el que farà diferencial per triar amb un o amb un altre? Qui ets darrere, no? Avui en dia sembla que no tenim problemes, perquè com que hi ha tanta gent que no té feina, doncs les empreses s'ho prenen des d'una posició molt de com que puc triar no m'esforço gaire. Però això s'està acabant, senyors. I llavors, o ens hi posem ja, o en el dia de demà hi haurà persones que no voldran treballar a la seva empresa. Per tant, sí, tenim que enamorar, sí, tenim que veure les persones més enllà de no pas un recurs, no?
I com es fa això?
Com es fa?
És a dir, com puc dir aquesta persona m'anirà millor perquè té aquest i altre talent? Com el pot demostrar en un simple contacte, per no ja parlar d'entrevista de treball, empresa-treballador?
Bueno, per lo que és el treballador, el que ha de fer, nosaltres aconsellem sempre, és no només parlar dels estudis i els llocs de treball que ha tingut, sinó parlar de les evidències. Quines són les evidències que tu pots posar sobre la taula de lo que tu has lograt, els seus logros. Es diu? També parlem de les teves capacitats. A mi el que hagi estudiat una cosa i tinguis un títol no vol dir res. Quines són les teves capacitats reals? No? I on les has aplicat i què has obtingut amb això? Això posa de manifest quin és el valor que tu aportes. No? Cara a les empreses, no? Com fem la transformació de les empreses? Perquè les empreses avui en dia malauradament estan mirant només el que és el poder contractar a un preu baix, majoritàriament, no? Com canviem això? Això canvia des de dalt, canvia des dels directius. Els directius tenen que començar a pensar, a reconèixer-se a si mateix. Avui sortia a la taula una persona que treballa en una multinacional ens deia els directius d'aquest país s'han oblidat de viure, no? De ser ells mateixos, no? Doncs això, hem de tornar a recuperar una connexió més humana i veure l'empresa d'una altra manera.
Ha canviat des de que hi ha hagut la crisi aquest paradigma? És a dir, això que ens està proposant sona molt bé, però aquest paradigma està canviant com a conseqüència de la crisi, per dir-ho així?
Està canviant en alguns sectors. Nosaltres, per exemple, som una empresa que som 260 treballadors, la nostra política és atraure les persones pel talent i volem persones talentoses, i per tant no som els que millor paguem al mercat, això és un engany i fa que és del vell paradigma. Com aconseguim que vinguin aquestes persones? I a on ens ho trobem? Doncs mira, tot el que són persones relacionades amb la tecnologia, hi ha una forta demanda en el mercat i no es cobreix. Si tu vas a buscar desenvolupadors de mòbil, iOS, Android, qui són? Doncs són xavals molt joves, 23, 24 anys, 25, recent acabats de la carrera, no? Aquesta gent ve amb una mentalitat diferent. Tu no els pots oferir 8 hores de treball perquè no la volen. Els bons no la volen. El que volen és poder tindre 5, 6 hores de treball i tindre un temps per fer els seus hobbies, el que a ells els agrada, més enllà del desenvolupar, no? Llavors, això ja està passant en certs sectors. Què passa quan tu, a dintre la companyia, tens assentat a un tio al costat, que li pagues més, té un horari diferent, i viu d'una manera que dius, jo, a mi també m'agradaria fer-ho. Doncs que a mica en mica això s'anirà transformant. El que passa és que serà un procés molt lent. I només quan realment la tassa de paro baixi, llavors les empreses veuran obligades a tornar a reactivar-se i a capturar aquest talent.
I com conjugar això que ens està dient amb el tradicional mercat laboral? És a dir, ja no parlo només de l'empresari que ofereix això, sinó parlo, per exemple, dels sindicats.
Bueno, els sindicats... jo no sé com, què serà d'ells. El que sí que és veritat és que el número de persones sindicades està
baixant.
Per què? Pues perquè en el fons no aporten un valor diferencial. Nosaltres, fixa't, la nostra empresa amb 260 treballadors tindríem que tenir un sindicat, i quan vam arribar al moment es va plantejar. Avui en dia no el tenim. I per què no el tenim? Pues perquè nosaltres sí posem a les persones en el centre. L'empresa funciona com un tiro. No fa falta un sindicat. Si tu, com a empresari, ets responsable, si tu mires les persones amb amor i tu creus que elles tenen un valor més enllà, no? Evidentment, a vegades ens toca despedir persones. Però tu expliques, tens que ser transparent. Estem a l'era de la transparència. Internet obre les portes a conèixer el que hi ha per dintre les empreses. Tu no aniràs a treballar un lloc on les empreses no siguin com tu esperes, i a la inversa, no? Obre les portes a conèixer les persones que hi ha darrere, per tant, és un moment totalment diferent.
Josep Maria Ganyet, el que tu deixes o el que tu expliques a les xarxes socials cada cop té més importància a l'hora tant de buscar feina com que et contractin, no?
Sí, jo ho repeteixo moltes vegades, jo treballo amb gent i he contractat gent pel seu perfil de les xarxes socials. És el que deia ell, a mi no m'has d'explicar quants títols tens ni què has estudiat. Jo veig que tens un blog, que has muntat una aplicació d'iOS, necessito un desenvolupador d'iOS, doncs vine que treballarem, no? I segurament, si tenim una relació a les xarxes socials de temps, ja sé què pensa, com treballa i què sap fer i de quin peu coixeja. Llavors, ja hi ha una coneixença prèvia. A mi m'interessa molt això que diu, i la setmana passada ho sentíem del director de marca de Google, que estava al Sonar més de Barcelona, i parlava dels perfils professionals en forma de T. És a dir, persones que tenen molts interessos, o així en horitzontal, moltíssims interessos, i que són bons en un d'ells. O sigui, tenen un perfil que és molt bo i allò ho aprofundeixen, pot ser en programació, pot ser en disseny, pot ser en comunicació, amb el que sigui. Llavors aquest perfil amb T va molt buscat, i a més empreses com la seva el potencien, o sigui, t'obro a tots els interessos que tu vulguis, això que dèiem, les 5-6 hores, després més 2 o 3 o 4 que pots fer el que tu vulguis, dels teus interessos. Ara bé, ets programador, doncs siguis el millor programador, aquest vertical. Llavors aquest perfil amb T jo crec que és el que ara encaixa a les empreses, sobretot a les empreses de tecnologia d'informació i comunicació.
Home, el que és evident és que quan tu treballes amb algú que t'apassiona, la feina no és una feina, no? La feina es converteix en el teu hobby. Llavors què passa? I dediques més hores, tens la ment més oberta, i les coses surten bé. I com que surten bé, és una roda virtuosa que això creix. Llavors, és que és evident que aquí hi ha un canvi molt positiu. No?
Això passa molt a la gent que treballem a la xarxa i en xarxa, no? No saps on comença la feina i on acaba el hobby i on comença la formació. O sigui, estàs aprenent al mateix temps que estàs treballant i al mateix temps que t'estàs divertint en alguns casos, no?
Algo perquè jo ho veig cada dia, no? Que és molt important és els professionals que tu comparteixes amb una feina, tenen sempre algú molt ric més enllà de la tasca que facis, no? Nosaltres com a companyia tenim una aproximació molt humanista, hem posat a la persona al centre, creiem que és molt important això. Jo tinc un petit bloc que es diu Un CEO sin corbata, on intento reflexar totes aquelles experiències. Per què? Pues perquè veig que aquestes empreses petites que en algun moment estan intentant fer aquesta transformació no saben com gestionar-ho, no? Tenen la voluntat però no saben per què, perquè quan tu gestiones des del cor, a l'ordenó i mando ja no existeix, no? Les decisions són compartides. Evidentment que el director general té una targeta de dibuix per aquí o per allà, però no la pot fer servir cada dia, perquè si no tot aquest concepte d'equip, de treball en grup, de desenvolupar la teva passió, desapareix, es difumina, no té cap sentit, no? Per tant, hi ha una transformació, una revolució de les organitzacions, de les persones i de les relacions laborals.
A través de l'activitat del vostre portal d'InfoJobs, esteu notant que la creació de llocs de treball va a millor?
Sí, és una evidència. L'any passat nosaltres vam créixer un 35% en número de vacants oferides. Una xifra així no s'aconsegueix si no és que el mercat laboral repunta. Aquest any estem amb un creixement del 30%, o sigui que anem per bon camí. Què és el que succeeix encara? Hi ha molta gent que no té feina, per tant, el número d'impactats és encara molt petit, però anirà creixent. I el que sí està passant és que hi ha molts treballs amb una mica precaris en quant a salari, no? O sigui, hi ha una contenció laboral molt forta que fa que tu accessis a una feina però no puguis viure d'ella, no? Amb la qual la gent està contenta perquè té una feina però està també frustrada perquè no és el que necessita, eh? Llavors, hi ha encara un moviment que s'ha de produir, que és posem uns salaris més dignes a la gent que realment s'ho està mereixent.
I aquesta tendència va a l'alça? Vull dir, la d'oferir llocs amb més qualitat? L'heu detectat? És a dir, sí, heu detectat que hi ha més llocs de treball ofertats, d'acord. Detecteu que hi ha un àmbit molt gran de precarització. I el que et pregunto és si aquesta tendència de la precarització va a l'alça, s'estanca o va a la baixa?
Està estancada. Més aviat està anant a la baixa molt poquet a poquet. A on succeeix? A perfils molt competitius, a sectors que el que volen és atraure talent, al final la lluita que vindrà serà el talent, el que marca la diferència no serà si tu tens més o menys persones, sinó que tu tinguis un talent i com l'enamores, com el portes amb tu, i com la feina té que anar retribuïda, no només és la teva passió, té que anar retribuït. Llavors, aquest talent a on el trobes? El trobes a la xarxa, però el trobes pagant, el trobes donant altres valors diferencials més enllà del que és el salari, no? Llavors, sí que hi ha sectors, sobretot els competitius, que comencen a canviar, però són molt pocs.
Què haig de fer i què no haig de fer quan quins són els principals errors i quines són les principals virtuts quan escric un currículum gestionat a través d'InfoJobs? Digue'm el consell de, sobretot, va, no facis això i sobretot fes això.
Jo et diria, sigues tu, explica molt bé què és el que tu has aconseguit en el teu lloc de treball, sigues meticulós explicant-ho tot, i el que no pots fer és ser qui no ets, no? Perquè això és un engany per tu mateix i un engany per l'empresa, i d'algun moment això et generarà pressió, i quan generes pressió al final acabes produint menys, etc, etc.
Fa 6 anys vaig tenir una frustració laboral molt forta, ho haig de posar?
Jo ho posaria. Per què? Perquè al final la tens allà. És part de la teva vida. El pitjor que pot haver-hi en un currículum és un forat. A vegades passa, veus un currículum i dius, i aquest espai de temps que ha passat aquí, no? Bueno, no he fet res, de veritat no he fet res. Perquè clar, si tu em dius, no, jo he agafat, m'han despedit i he dedicat 6 mesos de la meva vida, o 3 mesos o un any a formar-me, a viatjar, a... Ok, això les empreses ho poden entendre. El que no poden entendre és que hi hagi un forat on no hi hagi res, no? Llavors, si tens una frustració molt gran, posa la teva experiència en allà, encara que sigui de, home, si són 15 dies, no val la pena, per 15 dies no farà molt en currículum, no? Però si no, posa-la.
Jaume Gurt, director general d'InfoJobs, moltes gràcies i bon dia per acompanyar-nos aquí al programa que estem fent des del Fòrum Impulsa de Girona.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Així sona.
Reconcentrat.
Parlarem dels continguts d'aquest Fòrum Impulsa i ho farem amb noms i cognoms, amb persones que ens traslladaran els seus somnis, les seves experiències, els seus projectes. I com anem explicant des que ens vam encomanar a fer aquest programa des d'aquí, com que un arriba on arriba, hem dit, diguem-li el Josep Maria Ganyet que pugi. Josep Maria, bon dia. I ell ens donarà... Sí? Josep Maria, bon dia.
Hola. Ara. Sí, bon dia.
I vam dir, que ens ajudi. Ell es coneix millor aquest àmbit i per això està convidat i moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí a Girona.
Un plaer.
I amb nosaltres tenim un convidat que és allò que diuen un emprenedor en sèrie. Clar que la seva particularitat és que ho és des dels 16 anys. Aquest senyor va crear la primera marca europea que es va atrevir a llançar un terminal amb sistema operatiu Android al mercat, que és Geekphone, i ara, amb 23 anys, és cap científic de Blackphone, o el que és el mateix, una de les empreses que es prenen més seriosament això de la privacitat de les dades dels usuaris en les comunicacions. Es diu Javier Agüera. Javier, bon dia.
Bon dia, Jofre.
Recibiste el premio Fundació Princesa de Girona Empresa en 2012 i la revista Technology Review del MIT te nombró innovador destacado de menos de 35 años. Bueno, eres el ejemplo perfecto de los valores que transmite el Foro Impulsa, ¿no?
Bueno, no sé, de juventud sí, creo.
Actualmente eres el jefe, el chief scientist de Blackphone, es decir, la empresa adquirida por Silent Circle con sede en San Francisco. ¿Aún tenemos mucho que envidiar en San Francisco y su Silicon Valley? ¿O cada vez se trabaja más y mejor la tecnología en Barcelona, en Madrid?
Yo creo que ningún ingeniero, y cuando ingeniero digo abogado, digo médico, en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad de España, tiene nada que envidiar a un ingeniero en Silicon Valley, por la simple razón de que a nivel de conocimientos técnicos estamos a la par. Yo he estudiado en la universidad aquí en España, he estudiado en Estados Unidos, y a nivel técnico estamos a la par. Sí es cierto que allí hay una, bueno, como una burbuja, hay más oportunidades, el sueldo es mayor y el ingeniero está más reconocido, pero sin ninguna duda, en nuestra empresa, que es una empresa multinacional que tiene sedes en distintos países, hacemos casi toda la ingeniería en España. Y la oficina de España, donde hacemos casi todo el I+D, es la que mejor funciona de la empresa y donde más estamos creciendo. Así que nada que envidiar.
Cuando yo tenía 16 años, jugaba baloncesto. Eso era lo máximo emprendedor que yo hice a los 16 años. Sí que es verdad que a partir de los 19 empecé ya con esto del mundo de la radio. Te cuento esto porque, ¿qué te lleva a ti a los 16 años de decir, va, voy a montar una empresa?
Bueno, a ver, esto no es que un día te levantas por la mañana y dices, bueno, pues voy a montar una empresa. Lo de crear una empresa es una consecuencia natural de bueno, ser inquieto y ver problemas y montar alguna cosilla, un proyecto para solucionar algo. Y que ese proyecto, casi sin darte cuenta de estar todos los días echando un ratillo, pues de repente ves que necesitas contratar a alguien o que necesita o que a alguien le interesa tu producto y se lo tienes que vender y le tienes que hacer una factura. Entonces te das cuenta de que lo que necesitas es una empresa para poder hacer eso. Pero la meta no es crear la empresa es, bueno, pues el vehículo que necesitas montar, el instrumento, pero igual que si montas un grupo de música y tienes que irte de conciertos, pues uh-huh, igual necesitas una plataforma que te permita.
Y a los 16 años, ¿qué cosa querías solucionar para crear tu primera empresa?
Sí, bueno, yo he estado metido como en muchos proyectitos pequeñitos antes de Geekphone, que iban desde empecé como diseñador gráfico, que era lo que hacía, lo que me gustaba. Empecé haciendo camisetas personalizadas que vendía por internet y luego pues hice otras cosas por allí. Y Blackphone, pues bueno, Geekphone, que era como se llamaba entonces, nació casi por casualidad. Conocí a mi socio, que era un músico profesional, que bueno, ha hecho una música de médico de familia, que sí, uh-huh, series de televisión, en algunos hechos españoles, un tío conocido, pero un tío bastante geek, bastante tecnólogo, y nos conocimos por casualidad y teníamos, bueno, esta idea de traer Android al mercado, que era una cosa nueva que estaba en Estados Unidos, que ahora es lo que lleva cualquier móvil, que no es Apple, básicamente. Uh-huh. Y lo que nos dimos, originalmente queríamos hacer una tienda para venderlo, una tienda como The Phone House, especialista en esto, pero nos dimos cuenta que no había teléfonos, porque había uno en Estados Unidos que acaba de salir. Pero bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es nuestra propia marca. Entonces ahí cambió todo el paradigma y empezamos a trabajar para crear una marca desde cero, sin tener idea de montar una empresa, sin tener una idea de nada. Una cosa muy, muy a la aventura.
Y ahora lideras, o eres uno de los miembros de la cúpula de Blackphone. Josep Maria Ganyet, ¿qué es Blackphone?
Blackphone es un sistema, un mòbil, una plataforma molt més que un mòbil, que és realment segur. O sigui, nosaltres no ens adonem de tot el rastre que anem deixant. N'hi ha de dos tipus: el voluntari, quan tu fas un tuit geolocalitzat o una foto geolocalitzada, tota aquesta traça que anem deixant, la nostra signatura digital, aquesta seria la voluntària, o la que més o menys podem controlar. I després hi ha una que no podem controlar, que ja no depèn de nosaltres, sinó que depèn de les operadores, depèn dels serveis de seguretat que ens estiguin tracejant o investigant, i depèn de la infraestructura que utilitzem, les xarxes. I aquí és on Blackphone es diferencia de la resta. O sigui, té un servei, diguéssim, de seguretat, o unes capes de seguretat extra que els altres proveïdors, ja sigui de mòbil o de servei, no tenen, que per una subscripció tu pots tindre connexions realment segures i realment privades.
Por ejemplo,
corrígeme si me equivoco, Javier.
No, efectivamente, lo que hablamos normalmente es de privacidad más que de seguridad. Seguridad es una cosa muy difícil de entender, porque es todo de los hackers y si me atacan o no. Privacidad es bueno, pues yo tengo control de mis datos y sé quién tiene, quién sabe dónde vivo y quién no. Y si lo quiero decir a alguien, pues se lo digo, y si no, no.
Por ejemplo, estamos en el Palau de Congresos de Girona. Me he conectado a través de la red Wi-Fi. Estoy con mi teléfono, estoy conectado a través de la red Wi-Fi. En realidad hay dos, una creada expresamente para el fórum y otra permanente del auditorio donde nos encontramos. Bien, ¿quién sabe que estoy aquí? A través de mi conexión a Wi-Fi.
Yo ahora mismo, con tu teléfono encendido en Wi-Fi y sin ser un experto, con un portátil, un portátil de $500 y un manual escrito para tontos que puede leer cualquiera, puedo saber no solo que estás conectado aquí, sino a todas las Wi-Fi que te has conectado en tu vida con ese teléfono, es decir, por dónde has ido pasando, por todos los Starbucks donde te has ido conectando al Wi-Fi o por todos los hoteles por donde has ido pasando. Y no solo eso, sino que además estás conectado a una Wi-Fi pública sin seguridad. Si tú ahora mismo haces una transacción de tarjeta de crédito, de comprar unos billetes de AVE, por ejemplo, te pueden robar la tarjeta de crédito. Y es lo que pasa. El problema es que muchas de estas cosas son invisibles para el usuario.
Vale, muy bien. Me asusto porque me desconecto de esta Wi-Fi y me conecto a través de 3G. ¿Me pasa lo mismo?
Bueno, en 3G no tienes el problema de que alguien pueda estar en la misma red porque estás directamente con tu operador. Al menos aquí, si vives en Irán, pues igual tienes otro problema, ¿no? Aquí no, pero nadie sabe si en tu móvil hay alguna aplicación maliciosa que esté robando esos datos o si puede estar pasando algo ahí.
Vale, entonces, ahora véndeme el producto. No quiero que esto me pase.
¿Qué hago? Bueno, a ver, tú realmente...
O dicho de otra manera... Quiero continuar yendo al Palau de Congresos de Girona a hoteles, poderme conectar a su wifi y que no me roben las tarjetas de crédito.
O quieres usar Facebook y Twitter como una persona normal en tu móvil sin tener que preocuparte de estas cosas. Pues puedes hacer varias cosas. Puedes usar el móvil que utilizas ahora mismo tomando muchas precauciones y cambiando muchas configuraciones y bueno, pues bastante tedioso. Y si quieres tener llamadas seguras, bueno, pues hay ciertas aplicaciones, nosotros tenemos unas de ellas que permiten securizar esas llamadas, pero nosotros lo que ofrecemos también es un teléfono, el Blackphone, que de manera muy sencilla y por el mismo precio que te vale un iPhone, tiene ya eso por defecto, es muy fácil de usar, está diseñado desde cero para protegerte. Y siendo un móvil normal, que no te vas a enterar de que es diferente, ya desde el minuto cero que lo enciendes, está protegiéndote. Es mucho más fácil y mucho más sencillo e intuitivo.
Esta semana ha sido noticia que Francia ha denunciado que fue espiada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto a ti no te debe sorprender.
No, no debe sorprender a nadie que los países desde cientos de años espían unos a otros y es así. Lo que sí me preocupa es en lo que me afecta a mí como ciudadano como persona que pasen este tipo de cosas, ¿no? Y es el...
Es decir, si la seguridad de nuestros datos ni tan siquiera se puede garantizar siendo el jefe del Estado de un país como Francia, imagínate los ciudadanos.
Sí, o las empresas, sobre todo, que es de lo que estamos hablando ahora, porque claro. Bueno, a nivel individual, pues hasta cierto punto, pues si hay una cierta, bueno, pues decir, bueno, yo no soy importante, a mí nadie me va a mirar, pero una empresa, por ejemplo, Sony Pictures, que es el gran estudio de Hollywood, tuvo un ataque hace unos meses muy, muy, muy sonado con el tema este de Corea del Norte, la película que sacaron de Interview, bueno, pues el CEO, el director general de la empresa, fuera. Se estima que entre 1 a 2 billones con B de dólares de impacto en la empresa por todas las denuncias de los empleados, todos los emails de todos los actores de Hollywood, productores, todos los mes públicos de toda la vida. Borraron todos los temas, perdieron 5 películas que nunca pudieron lanzar porque las borraron o las sacaron en internet. Eso fue una catástrofe, casi quiebra el estudio. Entonces, a nivel empresarial, y eso es una empresa gigante, imagina una empresa pequeñita que no se puede defender, ¿qué pasa con ella? A nivel empresarial es un riesgo enorme y para la economía de un país que sus empresas sean protegidas frente al exterior va a ser cada vez más y más importante.
De la misma manera que se dice, voy a caer en el tópico, pero no se pueden poner puertas al campo,
no.
A la inversa tampoco, me imagino. Llegará un punto que la seguridad total... Es imposible.
Es imposible. Es totalmente imposible. Cualquiera que te venda un producto como 100% seguro huye porque no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Pero sí puedes tomar medidas razonables para que, uno, evitar el impacto de fuera y, dos, si hay un impacto, minimizar minimizar tus pérdidas, ¿no? Y minimizar el daño que te pueda hacer eso. Y de eso se trata, de tomar conciencia y de que una empresa invierta en protegerse por lo que pueda pasar.
José María.
No, es muy importante esto que dice, la seguridad al 100% no existe, pero si podemos tomar unas precauciones, muchas precauciones y ser conscientes de qué es lo que implica ir dejando nuestro rastro, ¿no? Y su iniciativa como Blackphone o sus servicios pues sirven para eso, ¿eh? No todo el mundo requiere para llamar a tu mamá o para llamar a una pizza, no hace falta que utilices un sistema seguro o de encriptación de llamada, pero sí para empresas o sí para material sensible. Y yo me acuerdo, y lo hablamos hace unos años aquí en el programa, una iniciativa muy interesante de unos chicos que crearon una web que se llamaba pleaserobme.com, por favor, róbame, ¿no? Y se dedicaban a recoger todos los tweets, todas las fotografías publicadas en Instagram, que decía, por fin me voy de vacaciones, voy a estar una semana en Mallorca, me voy a Miami, y tuiteabas desde tu casa. O sea, estabas diciendo al mundo, es decir, mi casa está vacía durante 15 días, por favor, entradme a robar. Al final lo acabo comprando una empresa de seguridad. Pero dio mucho que hablar y es un poco esto, es decir, el rastro que involuntariamente dejamos en las redes, que seamos muy conscientes de eso.
Sí, de hecho, para los oyentes, si quieren hacer un experimento para ver qué información tienen los demás de ellos, si tienen un iPhone, solo tienen que tomar su iPhone, ir a ajustes, luego hay en ajustes una pestaña que pone privacidad. Privacidad, van a servicios del sistema, luego localizaciones frecuentes, y ahí les va a salir un mapa de todos los lugares donde ha estado esa persona, cuál es su casa, cuál es su trabajo, a qué hora entra de su casa, a qué hora sale de su trabajo, con horas y minutos. Exacto, si todo puesto en un mapa, a dónde toma su café, dónde va, a qué restaurantes va. Claro, obviamente lo puedes activar. Pero esto está activado por defecto en todos los iPhones del mundo, menos los chinos. Y cualquier persona puede ir a Apple y pagar unos centimillos y tomar esa información. Imagínate si alguien no viene interesado, se utiliza para publicidad contextualmente, claro. Pero si alguien con malas intenciones roba la base de datos de estas localizaciones y sabe dónde vives y a qué hora estás en casa y a qué hora no.
Mira, si
vas aquí, Barcelona, y ahí está todos los lugares de Barcelona donde está y a qué hora está. Ella quiere ser, esta es la ràdio.
Maria Ganyet està fent l'exercici que li ha demanat el Javier Agüera.
Sí, m'estic flagellant molt.
Però
tota la meva vida he posat aquí en hores i minuts.
Déu-n'hi-do. Oye, los sistemas de mensajería instantánea, WhatsApp, por ejemplo, sí. ¿También son vulnerables a este nivel? Es decir, te lo cuento ya directamente, ¿yo puedo llegar a leer conversaciones ajenas?
Bueno, hasta ahora sí, la mayoría de los sistemas son muy inseguros. Unos porque por ley permiten la intercepción, porque hay leyes que demandan esa intercepción, otros por cómo están diseñados. WhatsApp en particular, hasta hace muy poquito era totalmente inseguro, era muy 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 fácil espiar conversaciones. Ahora han tomado medidas y la versión de WhatsApp para Android sí que está más protegida. Lo que pasa es que esos productos no están diseñados desde un punto de vista de privacidad. O sea, la seguridad es como un añadido. Entonces, es mejor confiar en productos que realmente estén diseñados desde cero, porque es muy fácil hacer criptografía mala o criptografía, bueno, pues por tener el PIN, ¿no? Y como el check, vale, tengo seguridad. Pero realmente hacer de eso una dedicación y que tenga un equipo potente que esté todo el rato testeando para asegurarse que está bien, eso es más complicado. Y hay alternativas que, bueno, pues Telegram, o la nuestra propia es Silent Text, que están dissenyades des de zero per protegir-te.
Aquest senyor que esteu escoltant té 23 anys. Ho dic per anar-ho recordant doncs, de tant en tant, perquè aquest nano no arriba al quart de segle. Té 23 anys, va començar amb 16 en tot això i avui vas a explicar tu experiència en una d'aquestes charles per explicar pues, com t'ha ido la vida i tot. ¿Cómo vas a empezar? ¿Qué les vas a decir?
Bueno, ¿qué mensajes vas a transmitir? Lo de hoy es una cosa muy interesante porque han cambiado un poco el formato de Fórum Impulsa. Antes era un formato más de grandes conferencias, antes era la gente. Ahora va más de encuentros muy reducidos con jóvenes. En mi caso, pues nos los voy a llevar a comer ahora a las 2. Vamos a comer, pues son 10 jóvenes que seguramente tengan mi edad y vamos a hablar de. Me interesa lo que tienen ellos que decir, lo que tienen ellos que preguntar. Yo, para soltar rollos, pueden ir a Google y seguro que alguna charla grabada en YouTube encontrarán, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para intercambiar experiencias y ver, bueno, qué inquietudes tienen y cómo podemos hacer esa chispa, ¿no? Y que se pongan a hacer cosas.
¿Les pondrás música? ¿Pincharás hoy?
¿Yo? Bueno, quizás no. No sé si me dejarán.
No
sé si me dejarán.
Porque aquest senyor, a més de tot això, eres DJ.
Fui.
Ah, vale.
fui y ya no tengo tiempo para meterme
entre
en temas, pero...
sistemas operativos y desencriptarlos no tienes tiempo de...
Si me dejan, me cuelo en el set, pero bueno, creo que han traído esta noche a alguien bueno.
Javier Abuela, muchísimas gracias, felicidades por tu trayectoria y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Així son. RAC 1 Central. RAC 1. ¿Saps qué es versió RAC 1?
Sí, bueno, pero ya se ha hablado muchas veces.
¿Qué dius ara?
És una tonteria total, això.
Cada tarda, de 4 a 7...
Això és com una malaltia.
Estan tots molt tensos.
Hay muchas envidias.
Això ha anat molt amunt i avall.
Oh!
Versió RAC 1.
¿M'entens?
Sí.
¿Eh, que m'entens?
Vinga, vamos.
Amb Toni Clapés.
Que nanos català.
Que casualitat. Quanta caspa, mare de Déu.
La versió autèntica.
Oi, quita la música. Quita la música.
RAC 1. Tots som u.